Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
A les 6:49.
3, 2, 1. Seganya!
Això és La Terra es Plana, cada diumenge a l'hora que surt el sol, o una mica més tard. Amb el Joan Anton Català parlem de ciència, parlem de física, parlem d'astronomia, de química, del que faci falta. Joan Anton, què tal, com va tot?
Molt bé, Roger, molt bé.
Mira, avui ens posarem en situació amb una cançó que sona així. Que portem 4 temporades ja, i de sexe en aquest espai encara no hem parlat, però avui trencarem aquesta barrera perquè farem una secció una mica pujada de to amb el Joan Anton, des del sempre rigor científic, un tema que desperta també moltes preguntes, algunes incògnites, i segurament encara no tenim gaire respostes. Avui a La Terra es Plana parlem de sexe, però a l'espai. Va. Tenim proves, materials, oficials, que s'hagin mantingut relacions sexuals a l'espai, Joan Anton?
No, no en tenim. Mira, oficialment les agències espacials ho neguen, diuen que no. Ara veurem per què, perquè de fet hi ha temes ètics al darrere, hi ha temes importants al darrere, però quan un comença a remenar informació històrica hi ha algunes sospites que podrien indicar que potser, sense que sigui oficial, hagi passat. Per exemple, mira, l'any 1982 és Svetlana Savitskaya, que va ser la segona dona a la història en anar a l'espai, soviètica, va coincidir dins la Salyut 7 amb 2 col·legues masculins durant alguns dies. Bueno, això no és cap problema, diríem, no és cap secret ni res d'això, però resulta que el director mèdic soviètic al càrrec d'aquest programa i de tot el programa espacial soviètic, Oleg Gadzenko, que per cert va ser qui va entrenar a la gossa Laika, es diu que havia dissenyat aquesta missió justament per provocar un encontre sexual. I per començar a analitzar tot el que ara anirem explicant dels efectes de l'espai a la libido i a tot el que té a veure amb el sexe i la reproducció. Tot i això, no hi ha cap documentació de que allò passés realment. Vull dir que realment es produís aquest encontre sexual. Mira, un altre exemple. Va haver una parella d'astronautes americans, Mark Lee i Ian Davis, que van anar a l'espai en el transbordador espacial Endeavour l'any 1992, just després de casar-se. Normalment la NASA evita posar parelles en una mateixa missió, per efectes obvis també de relació i de convivència amb la resta de tripulació. Però o bé ells no els hi van dir que es casarien, o bé algú la va cagar i no ho sabien, però s'acabaven de casar i ja estaven assignats a la missió, de forma que aquella missió va ser la seva lluna de mel, literalment. Va passar alguna cosa allà? No ho sabem. Són especulacions. Tot això que t'estic dient són especulacions, i tant la NASA com l'Agència Espacial Russa neguen qualsevol, diríem, fet de que hi hagués relacions sexuals en aquestes missions.
Clar, és que m'expliques això, Joan Anton, i penso gent flotant a l'espai, m'entens? Astronautes sense gravetat, sense força per moure's. Físicament és viable intentar mantenir relacions sexuals amb aquest escenari?
Clar, a veure, aquí hi ha diverses coses. Una, t'haig de dir que és molt important dir-ho d'entrada, les conseqüències psicològiques i d'alteració a la convivència que hi podrien haver si es produïssin relacions de parella o relacions sexuals a l'espai, i aquesta és una de les raons principals per les quals...
Imagina que t'enfades, no?, allà dalt.
Clar, o els altres. Els altres què? Miren? Llavors, la qüestió també és, com ara anirem explicant, el desenvolupament d'un possible embaràs, d'un possible embrió humà. Això té unes conseqüències tremendes, també ètiques, no, mèdiques, però també ètiques, que ara ho anirem explicant. I per això, normativament, per exemple, la
NASA... En aquest cas sí que tindríem un extraterrestre.
Bé, sí, exacte. Es podria dir extraterrestre perquè seria nascut fora de la Terra, si fos viable aquest embaràs. Molt bé. Això té uns efectes increïbles, unes conseqüències, per això que s'ho agafen amb molta cura, i jo penso que fan bé. La NASA, per exemple, prohibeix els embarassos directament, ho diuen així, prohibits els embarassos a l'espai, i les noies astronautes passen proves d'embaràs durant els dies previs a la missió. Evidentment, ningú vol córrer aquest risc, perquè no sabem res. Ara ho anirem explicant. No sabem si és viable el desenvolupament d'un embrió humà a l'espai. De totes maneres, tu em deies, és possible tot això? Doncs mira, d'entrada hi ha la tercera llei de Newton, que és aquesta de l'acció-reacció. En això els astronautes fan molta broma, eh? Jo he llegit entrevistes amb astronautes i els hi pregunten, escolta'm, però és possible la relació sexual? La tercera llei de Newton, en diuen la maleïda tercera llei de Newton, fa que quan tu toquis quelcom en situació de manca de pes, que és el que ells estan a l'espai, quan tu toques quelcom, aquest quelcom reacciona anant-se'n de tu. És a dir, per tant, això és complicat. I fan bromes els astronautes, algun d'ells especialment, dient que com que les parets de l'Estació Internacional Espacial estan recobertes de velcro, que justament ells s'utilitzen per penjar-hi instruments i que no es moguin, diuen així en broma que el velcro podria ser un gran aliat per poder apropar dos cossos i poder mantenir les relacions sexuals.
Clar, el que passa, Joan Anton, és primer aquest factor que comentàvem de la gravetat, no?
Sí.
I després també això que apuntaves tu del tema del líbido, vull dir que segurament tens el cap a una altra banda, no?
Sí, això és el que diuen els astronautes també quan han estat preguntats, diuen, escolta, jo prou feina tinc quan estic allà a l'estació espacial, que estic tot el dia fent experiments i a més gaudint de la visió de la Terra i altres coses com per tenir desig sexuals. Tot i això, alguns astronautes han pogut confirmar que han tingut ereccions.
Sí,
això s'ha confirmat i per tant això tanca l'especulació sobre si els entorns de manca de pes podrien afectar en aquesta capacitat masculina de poder tenir ereccions. Però no tenim estudis. El problema en tot això és que entre que és un tema mig tabú o del tot tabú, entre que té components morals, ètics, després com anirem explicant mèdics per tot el que dèiem, doncs no hi ha estudis seriosos i evidentment com que també hi ha un enorme desequilibri entre la quantitat de dones astronautes i d'homes astronautes, tampoc és que tinguem gaires temes estadístics de com es comporta la libido amb homes o amb dones a l'espai. Per tant, estem a les beceroles d'aquest tema.
Apuntaves al principi el tema de l'embaràs, si és possible que es desenvolupi un fetus humà concebut a l'espai.
Clar, gran incògnita, no només a l'espai, sinó, per exemple, a Mart, i això en algun moment ho haurem d'afrontar. Mart té la tercera part de gravetat que té la Terra. No sabem si un embrió humà, primera, si la reproducció és possible, després, si, com serà aquest desenvolupament d'un embrió, si serà viable o no. Clar, aquí a la Terra hem estat cuinats, ho hem explicat molts cops, durant milers de milions d'anys a foc lent, a la gravetat, a la mida de la Terra, etc. I el nostre cos s'ha adaptat, tot el procés reproductiu humà, no només humà, de totes les espècies vives que hi ha del planeta, està perfectament adaptat a les condicions de la Terra. Què passa quan li canviem aquestes condicions? Encara, diríem, cap humà ha quedat embarassat a l'espai. No sabem ni tan sols això, no sabem ni tan sols si un òvul pot ser fecundat a l'espai o, en el cas de ser-ho, si un embrió humà es pot desenvolupar de forma correcta.
Va, més qüestions, Joan Anton, perquè amb tota la cosa de l'embrió, que aquí suposo que és una de les incògnites principals, són els perills aquests que on que estaria exposat l'embrió, no?
Sí, primera, el que dèiem, manca de pes. La manca de pes o una gravetat menor, com seria el cas de Mart, o la manca de pes en una nau espacial com l'Estació Espacial Internacional, segur que han de tenir algun efecte, però no sabem quins efectes són. Però n'hi ha d'altres. Per exemple, aquí a la Terra estem molt ben protegits per l'escut magnètic de la Terra, això que hem explicat algun cop, que la Terra és com un enorme imant, que el que fa és atrapar partícules carregades elèctricament que venen del Sol i de l'espai i que són molt perjudicials per l'ADN, provoquen mutacions. Doncs aquí a la Terra estem molt ben protegidets, però a la que sortim de la Terra aquest escut l'hem perdut. Un cos humà, diríem, adult, està sotmès en aquesta radiació, però és que l'embrió també ho estarà. I quins efectes podrà tenir aquesta radiació provenent de l'espai amb l'ADN d'un embrió que s'està desenvolupant a un ritme rapidíssim, les seves cèl·lules s'estan duplicant a una velocitat rapidíssima? Tot això no ho sabem. Per això et deia que no és estrany que siguem molt curosos per temes ètics i també mèdics respecte a aquest tema.
En principi, amb humans no ho hem pogut demostrar ni ho hem intentat encara. S'han fet experiments amb altres éssers vius, Joan Anton?
Sí, se n'han fet forces. Tot i això, no hi ha, encara hem d'aprendre molt, no hi ha un compendi científic claríssim del que passa. Hi ha algunes coses, a més, que ens indiquen que la fotografia pot ser molt complicada, que diferents espècies poden reaccionar d'una forma completament diferent a l'espai. Dels primers experiments que sabem, els van dur a terme, com no, els soviètics, a final de la dècada del 70 del segle passat, i van enviar rates a òrbita dins un satèl·lit i quan van retornar van trobar evidències que hi havia hagut aparellament entre les rates, però no es va detectar cap embaràs. Aquest va ser potser dels primers experiments, si no el primer, qui va haver. La NASA també va enviar rates a l'espai, però aquest cop les van enviar ja embarassades d'entrada per estudiar com avança l'embaràs a l'espai. I quan van retornar, les rates van donar a llum d'una forma normal, però en algunes de les cries es van detectar problemes amb algunes coses, com per exemple la capacitat de mantenir l'equilibri. Això ja feia sospitar que alguna cosa havia passat. I com et deia, el problema més gros potser que jo hi veig és que amb els pocs estudis que hi ha s'està veient que cada espècie respon diferent a les condicions de l'espai, i això fins i tot ho hem pogut comprovar amb dues espècies diferents de ratolins, i hem pogut veure les diferències entre aquestes dues espècies.
Realment, pobres rates, també, eh?
Sí, pobres rates, pobres ratolins, pobre tot el que estem enviant a l'espai. Però això és com tot, eh? És a dir, els vaccins a la Terra els hem desenvolupat, i moltes altres coses. Sí, és trist, però sí que estem utilitzant... Aquí hi ha una ètica, també t'haig de dir, ara estic fent un parèntesi, eh? Hi ha una ètica en el món científic de com utilitzar, de com fer aquests experiments, però realment sí que estem utilitzant, com sabem, i ho hem fet sempre en tot el desenvolupament humà, animals per poder investigar.
Algun dels resultats d'aquests experiments ens donen motius per preocupar-nos així d'entrada?
Jo et diria que sí, per tot el que estem veient. Per exemple, mira, el transbordador espacial Columbia va portar a l'espai dos embrions de ratolins que no van poder progressar, mentre els mateixos embrions que s'havien mantingut aquí a la Terra, lògicament, progressaven sense cap problema. A l'estació Mir russa ho va provar amb ous de salamandra. Es van desenvolupar, però les larves també presentaven diverses alteracions. Per la part positiva, s'han fet experiments més recents amb grills, mosques, sense cap problema. S'han reproduït a l'espai aquests sense cap mena de problema. S'ha enviat esperma de rates a l'espai i s'ha retornat després d'un temps a l'estació espacial i s'ha intentat veure què havia passat en aquest esperma i s'han observat algunes alteracions a com l'ADN s'organitza, tot i que aquest ADN continuava sent actiu, un cop baixat a la Terra i fecundava òvuls sense problemes obtenint embrions normals de rata. Però alguna cosa a l'ADN s'havia vist. Això, per cert, quadra amb el fet de que els astronautes, quan retornen de l'estació espacial, han tingut fills. Vol dir que l'afectació que hi pugui haver hagut a l'ADN d'òvuls o d'esperma, per exemple, no ha afectat a la capacitat reproductiva quan han tornat a la Terra. En resultat, Roger, la foto és supercomplicada. No hi ha un únic estudi o un compendi d'estudis que ens doni una fotografia clara, i això, el que estem veient és que ens queda un munt encara per aprendre de com funciona tot el tema reproductiu a l'espai.
Tot això ho podríem fer amb humans o no, aquests experiments?
Gran tema, gran tema. I aquí és on anirem a la polèmica, perquè, evidentment, aquí hi ha raons ètiques i morals. Imagina't, com podem justificar... No hi hauria problema tècnic en fer-ho, perquè podríem agafar embrions humans i portar-los a l'espai. Però èticament això ho podem fer? Moralment això ho podem fer? Què passarà amb aquests embrions? I si progressen? I si no progressen? Aquí hi ha tot el camp que s'obre aquí. La qüestió és que en algun moment haurem de pensar-nos a què fem, perquè això és inevitable. Et dic inevitable perquè això passarà. És a dir, la reproducció humana, hi ha un moment que serà inevitable fora de la Terra, i per exemple, quan hi hagi assentaments permanents a Mart, allà ens naixeran humans marcians. Això és inevitable. Llavors, en algun moment ens hi haurem de posar. Ara, com? De quina manera? Quan? Aquí s'obre un tema que és superpolèmic, però molt interessant.
Realment, hem començat parlant de sexe, però estem acabant parlant de la vida, perquè al final també el sexe és la vida. I, de fet, alguna vegada que hem comentat, i això que dius ara també, que sembla pràcticament inevitable que els humans, d'alguna manera, algun dia arribem a Mar, en un futur, si això passa, allà... hem de veure si pot acabar naixent una nova raça humana. Com te l'imagines, tu?
Això és fascinant, Roger. Jo, de debò, són d'aquelles coses que hi penso i em parlo molt a les conferències. Deia abans, és inevitable. Jo ja no ho veuré, però possiblement els nostres fills vegin ja assentaments permanents a Mart. Vol dir que naixerà gent. Com serà aquesta gent? Allà hi ha una tercera part de la gravetat de la Terra. Suposant que l'embaràs sigui viable, suposant que el desenvolupament fetal sigui viable, tot això, com seran aquells humans després que hagin passat 4, 5, 6 generacions d'humans que han nascut a Mart en condicions de gravetat diferent. Seran, per exemple, cossos més alts i més prims, amb menys massa muscular, perquè no la necessitaran, per exemple? O no? Perquè estem veient que els humans justament estem interferint a l'evolució de la vida. Afortunadament, Roger, perquè, per exemple, per la via de la medicina i de la genètica estem lluitant contra malalties humanes mortals que d'una forma natural farien que les persones que tenen aquelles malalties no progressessin i, afortunadament, amb la medicina, la genètica, la ciència que tenim avui en dia, estem lluitant i estem interferint, si m'ho permets dir així, positivament, interferint amb l'evolució natural que tindria la raça humana, que diríem, faria doncs, que aquestes malalties produïssin individus no viables. I això ho estem solucionant amb la medicina i la tècnica. Per tant, què passarà a Mart? Ni idea, és fascinant. Serà l'evolució la que, d'una forma natural, crearà una raça humana marciana? Serem els humans que interferirem sobre aquesta evolució natural per fer que els humans, tot i que neixin a Mart, siguin clavats els que estem aquí? Increïble. A més, t'haig de dir que hi ha estudis que indiquen que quan fem aquests assentaments a Mart, per fer que la colònia que hi hagi a Mart sigui viable, sostenible genèticament, és a dir, saps que quan a vegades hi ha comunitats d'animals que estan confinades en regions petites i no hi ha un intercanvi genètic suficient entre la població, es pot extingir, hi ha malalties, etc. Doncs diuen que aquestes poblacions haurien de ser entre 10.000 i 40.000 individus, aquestes primeres ciutats o aquestes ciutats, per poder fer això, que fos viable genèticament aquella població. Imagina't si hi ha aquí coses, no només des del punt de vista de la medicina i la genètica, sinó també des del punt de vista de la sociologia de com seran aquestes comunitats.
Avui amb el Joan Anton Català hem parlat de la vida, hem parlat de sexe al capdavall a l'espai i ha estat interessantíssim perquè hem descobert un munt de coses i un munt de preguntes que encara no tenen resposta, però que segurament si la humanitat avança anirem desxifrant i ens n'anirem fent més encara. Joan Anton Català, ho deixem aquí, però et vull preguntar què hi passarà aquesta setmana al cel.
Continuem amb l'espectacle dels quatre planetes alineats a l'alba, abans de la sortida del Sol i mirant cap a l'est. I atenció a la distància visual entre els dos més brillants, que són Júpiter i Venus, brillantíssims, que se situaran un al costat de l'altre aquestes pròximes matinades.
Fantàstic, Joan Anton. Vull un segon capítol aviat de sexe.
Molt bé, el tindràs, el tindràs.
Una abraçada, Joan Anton, cuida't. Ara tornem al suplement.